ens ha fet patir una miqueta, oi? Vinyet Panyella. De fet, tenim demanada des de fa temps. Respira, Vinyet, tranquil·la. Arriba a lloc.
Ja hi soc, eh? Ja fa estona que penso,
bon dia,
eh? Vosaltres, bon dia a tothom.
Primer de tot, amb la Vinyet Panyella, perquè teníem pendent aquesta conversa amb ella des que es va obrir l'any Cases.
Sí, però tu saps que
enrere, oi?
Tu saps que una bronquitis tremenda em va tenir...
Ho sé, és a dir...
Etcètera, no explicarem misèries ara, però...
Tot té una explicació, el que passa és que parlem de l'any casa 6 mesos després de que s'obre l'any casa.
No, sis no. Bueno, sí, espera't, som juny, ostres. Sí, callo.
Rozando el larguero, eh?
De tota manera, com que tots els sants tenen cap vuitada, els anys i commemoracions encara en tenen més, eh? Ja
sens dubte, i a més l'any casa encara està obert i diguem, traspassarà
i
any, per
sí,
tant,
sí,
doncs,
segur.
No hi ha problema, i a més, doncs, això ens permet també parlar d'altres qüestions que també estan més relacionades amb el Consorci del Patrimoni, amb Can Fals, amb coses...
Vaja, que avui...
Començarem a parlar i ja veurem si les...
Serà el tercer grau avui, això.
No, el tercer grau tampoc, oi? Però a les 11 haurem de parar el cronòmetre. Com dèiem, bon dia, Vinyet.
Bon dia a tothom.
Responsable del Consorci del Patrimoni de Sitges, però... Doncs d'entrada, la intenció inicial era per parlar de l'any Cases.
Doncs parlem-la.
Parlem de l'any Cases. És que això seria la pregunta de quan es presenta, però jo igualment la d'allò. Era... Ai, ara truquen. Això, comencem. Ja està. No passa res. Hem començat una miqueta així, però fem una miqueta de broma i així ho posem tot més senzill. Era una commemoració necessària, aquesta?
Bé, nosaltres no la vam decidir. La va decidir la Comissió de Commemoracions Nacional, a la Generalitat, de la qual jo justament formo part des de que es va configurar el 2012, però diguem-ne que aquesta decisió es va prendre doncs, per la pròpia presidència de la commemoració i ens la van comunicar oficialment ara farà un any, el juliol. Uh-huh. Aleshores, a mi em va sorprendre perquè jo acostumo a comptar de 100 en 100. I els intermitjos no els conto. Aleshores em va sorprendre, però d'altra banda em va agradar molt, i vaig pensar que des de Sitges teníem l'obligació de commemorar en Ramon Cases, perquè és que justament mai no li hem dedicat res.
No?
Bueno, potser sí. A veure, evidentment ell ha estat omnipresent doncs, a les exposicions, a luministes, etcètera. El Cau Ferrat hi ha algunes de les seves millors obres, a la qual cosa doncs, n'estem molt orgullosos, 15 olis i 80 dibuixos, que no és poca cosa, tenim un gran fons Ramon Cases, però diguem-ne monogràficament, almenys que jo recordi, no se li havia dedicat doncs, una mostra. Uh-huh. I em va semblar que era una gran ocasió. Llavors, bueno, jo vaig dir que com a directora dels Museus de Sitges, doncs evidentment nosaltres hi prendríem part, vam programar ja una exposició que doncs, no és la d'ara perquè la d'ara ens ha crescut molt, la que farem, però vaig programar una exposició i vaig programar la reedició de Des del Molino, que també està en marxa, i vaig programar unes activitats, diguem-ne, complementàries, paral·leles, que doncs, estem acabant de perfilar, però que evidentment, doncs, bueno, de fet, el dia... A partir d'aquest mes de juliol, en el Sitges Estiu Cultural, la novetat és que m'he inclòs l'itinerari Ramon Cases als Museus de Sitges, amb visites guiades, cada setmana, tot l'estiu, i segurament fins a l'octubre, fins a final d'octubre.
És a dir, una excel·lent oportunitat per apropar-se a la, diguem, visió més sitgetana de Cases.
Sí, bueno, més sitgetana d'una banda i més universal d'altra, perquè en Ramon Cases també és d'aquells que no ens els acabarem mai, o sigui, per més que ens hi dediquem, no ens els acabarem, i la prova és que aquest any, aquest 2016, doncs, diguem-ne, han adquirit visibilitat tot un seguit d'investigadors i estudis doncs, que bueno, fins ara doncs, estaven poc molt dispersos i que ara van emergint. Per exemple, arran de l'exposició del Museu del Modernisme de Barcelona, doncs, ha emergit un seguit de gent que ja fa anys que hi treballen i que l'havien tingut la visibilitat adequada. I, per tant, doncs, és tot un vessant molt interessant i que aporta moltes coses. Per tant, en aquest sentit, jo no estic molt contenta.
Un artista com Cases, que ja és un artista que no el descobrim ara, és obvi.
És un clàssic. És un clàssic.
És un clàssic. Aleshores,
Cases és un clàssic.
Dedicar-li un any a un clàssic que ja ha estat estudiat i reestudiat en moltes ocasions aporta noves visions encara És a dir, permet encara tancar algun, alguna cara del poliedre, que sens dubte era doncs, un artista, una personalitat de finals del 19, de principis del 20?
Bueno, més que un poliedre és un calidoscopi.
Un calidoscopi, ja directament.
Sí, perquè, a veure, el que tenen els grans clàssics, els clàssics moderns, en aquest cas, com en Ramon Casas, doncs és que a mesura que passa el temps les visions són diferents i les percepcions són diferents. I aleshores els grans clàssics mai no ens els acabem, i això és veritat. Aleshores, és cert que fins ara hi ha hagut, bueno, és a dir, des de 1932, que en Casas mor, fins al dia d'avui hi ha un munt d'estudis monogràfics sobre en Ramon Casas, doncs, que van creant coneixement sobre coneixement sobre coneixement. Això és molt positiu, això és molt positiu. Però el coneixement sempre queda obert. I aleshores, és a dir, sempre hi ha facetes noves, enfocaments nous, que és el que està produint aquest any, i, diguem-ne, uns punts de vista d'acord amb el segle i amb l'època que interessen més o menys, diguem-ne, en els espectadors, als propis especialistes, etc. No? I això és el que converteix els clàssics en figures, en clàssics precisament, i en figures molt atractives. De vegades hi ha autors doncs, que doncs, a partir d'uns estudis inicials i doncs unes monografies queden, diguem-ne, resolts, entre cometes, i no s'hi torna fins al cap de molt de temps, és a dir, per les raons que siguin, no? Sempre s'hi torna, eh? És a dir, sempre s'hi torna, o es posen en net o en clar, doncs, tot un seguit de coses per fer les monografies de torn.
Probablement l'actualitat dona nous elements
en el cas
per
dels grans
els
clàssics, clàssics moderns, que són els que, doncs, a mi personalment m'interessen més, però són els que potser estan més a l'abast de la gent, doncs és molt atractiu de veure diferents punts de vista d'aquest calidoscopi. A mesura que va girant van sortint noves coses, no? I això doncs, realment els fa molt atractius. I en el cas d'en Ramon Casas, ja dic, doncs, hi han hagut sorpreses i n'hi continuarà ben. Jo crec que aquest any seran redescobriments d'alguna manera. I això jo crec que és molt bo. D'altra banda, en el cas d'en Ramon Casas tenim un gran avantatge. Fixa't, i és que la seva obra majoritàriament forma part de col·leccions públiques. És veritat que les privades en tenen i de meravellosos, i aquest any també estan emergint, afortunadament. Però si més no, quan tot això s'acabi, ens continuaran quedant les grans obres que estan en els tres grans museus, que són el Cau Ferrat de Sitges, el Museu de Montserrat i el MNAC. I a partir d'aquests, i no puc oblidar Olot amb la Càrrega, no es pot oblidar perquè és un gran quadre. Aleshores, parlant de Catalunya, en aquest sentit jo crec que tindrem ocasió, més enllà de la commemoració, de continuar mirant els quadres d'en Casas amb aquest embadaliment en què els mirem ara, i amb nous embadaliments d'alguna manera. I això és bo, i això és molt bo.
Què representa Casas doncs, en aquest panorama? És a dir, és un clàssic, és evident. Què aporta Casas en el panorama d'aquesta de la pintura i de la cultura catalana del tombant de segle?
Bé, Casas aporta primer una gran vocació artística que s'ha pogut desenvolupar lliurement, no com altres doncs, que van haver d'esperar, Rossinyol mateix, que va d'esperar que es morís la Dijaume, tot i que ja havia anat fent coses. És a dir, Casas és un nano que quan és nano, que va a l'escola, que va, doncs, diguem-ne, a l'equivalent a l'institut, diu, escolti, aquest noi no en farem res dels números, només fa ninots. Doncs en Bill, i als 15 anys se'n va a París a pintar, a aprendre de pintar, i se'n va al taller d'en Carolus Duran. I allà doncs, té ocasió de tenir no només un gran mestre, mestre de mestres, sinó també d'entrar en contacte per la via parisenca amb la gran pintura hispànica, amb un Velázquez, principalment amb un Velázquez. Això ha estat estudiat. Aleshores, estudiat i demostrat, vull dir que en aquest sentit. Però a més, coetàniament, doncs, coincideix amb altres persones, un Maurice Lobre, un John Singer Sargent. Després, quan viatja a Granada l'any següent, coneix en Tom Roberts, australià, amb un seguit de pintors i altres, doncs que són els del moment, cosa que a ell li fa plantejar la recerca del propi llenguatge. I és en aquest punt del propi llenguatge que a partir dels de final dels anys 80, des de la Catalunya en carro, fins a la tornada de París de l'any 82-83, que configura el seu propi llenguatge, primer en aquesta pintura en gris tan celebrada i després en la temàtica. És a dir, jo en aquest cas posaria dos grans pols, diguem-ne, no? El propi llenguatge, diguem-ne, i la temàtica. I aleshores, a partir d'uns certs anys, doncs, parlem de 1914-15, està perfectament instal·lat en un gènere que és el del retrat. No investiga més, en principi, que jo diria que doncs, sempre va provant, eh? Però no investiga més. Retorna en certa manera a un paisatgisme que mai ha conreat del tot, als anys 20, des de Tamarit, sobretot, o des de Sant Benet de Bages, una determinada manera de paisatgisme, però, diguem-ne, és un pintor que sempre doncs, treballa, és un gran treballador. Però la seva principal aportació s'esdevé, jo diria que entre 1889 i 1910, 1914, com a molt. Que és un període molt allargat. I en aquest sentit doncs, tenim d'una banda doncs, el retrat, és a dir, Casas és un gran retratista ja des de que és molt jove, i aquest és un element molt important perquè més enllà de l'influència de Velázquez n'hi ha d'altres, i altres visions, que jo crec que serà el que explicarem a l'exposició de Sitges, i en això no em preguntis res més perquè no explicaré res més, si no em dóna mala sort, fins a diríem, les grans escenes col·lectives de, en les quals la ciutat de Barcelona és protagonista. Escenes col·lectives, diguem-ne, de celebració, com una processó de Corpus o com un ball de tarda, que no sabem si és ben bé si és Barcelona, però avui dia és una col·lectivitat preciosa, agraïda, alegre, és la joia de vibre, d'alguna manera, de la gent senzilla, i després aquesta càrrega que, doncs, per més que te la miris, sempre acabes borronant. Aleshores, la tragèdia i la placidesa, és a dir, o l'autocontemplació de la burgesia en els quadres del Liceu, doncs són uns elements que cap altre pintor... Bueno, tenim un Romà Ribera que també ha tractat el tema, però amb aquesta plenitud i amb aquest llenguatge modern és l'únic que ho fa. Primer que ho fa, després altres segueixen.
És el retratista de la seva època, no com a retrat
sense de cap mena de dubte. Sense cap mena de dubte. I és el retratista de la Barcelona, diguéssim, del 98 i de la Barcelona del 1906-1910 a base d'escenes col·lectives, l'embarcament de tropes, per exemple, fins a retrat, els grans retrats individuals, els retrats del carbó, que és un aspecte que aquest any doncs, no acaba d'emergir, però que emergirà, precisament.
Té un punt de periodista, eh?
Sí, de fotoperiodista, diria jo.
Exacte.
Jo crec que té un punt de fotoperiodista.
Em referia a això, és a dir, quin millor referent tenim del que representava aquesta Barcelona? Això,
i no només de Barcelona, perquè, per exemple, quan va a Madrid, la seva gran dèria és retratar, diguéssim, aquest món públic, és a dir, públic vull dir cultural, polític i del món de l'espectacle, per fer-ho en un pack madrileny, de repercussió hispànica, doncs, en el qual hi tens doncs, un Benito Pérez Galdós, sense anar més lluny, no? És a dir, és a dir, a totes les personalitats doncs, que passen per les seves mans, catalans que estan a Madrid, també, però també doncs, personalitats que viuen i treballen a Madrid, per ja no dir el rei d'Espanya que li encarrega els retrats.
És a dir que... I no deixa de ser un pintor d'èxit, també.
És un pintor, sense cap mena de dubte. O sigui, Casas és, des de sempre, un pintor d'èxit. I ell busca aquest èxit, però, diguem-ne, amb aquesta aparença de, bueno, diguem-ne, d'un home satisfet de la vida, d'un gran bon vivant, perquè ho era, i d'aquesta aparença ja, doncs, d'home rodençó amb les ulleres i el puro a la pipa i tal, en el fons, diguem-ne, té un gran neguit de pintar. I tot el seu neguit de pintar el trasllada a la tela, no el trasllada a l'escriptura com fa el seu amic Rossinyol, que comparteix, és a dir, comparteix dos llenguatges. Ell el concentra tot en la tela i, evidentment, és un pintor d'èxit celebrat per tothom. I no és que hagi buscat expressament aquell punt de popularitat a través d'aquest fotoperiodisme o dibuix periodisme que ara esmentaves, sinó doncs, que és la pròpia necessitat expressiva i la voluntat de retrat de l'època el que el porta a fixar totes aquestes imatges. No? És a dir, tant les col·lectives col·lectives com les individuals. És un gran, bueno, ja t'ho dic, un gran clàssic, un gran clàssic modern que no ens acabarem mai de la vida i que a més va suscitant, jo diria, moltes simpaties.
Has esmentat la
i moltes adhesions.
Has esmentat l'amistat amb Rossinyol. De fet, tots els tota la cultura de l'època es movia en cercles, no? En cercles més o menys oberts, més o menys tancats.
Sí. Jo diria que es movia per unes determinades, jo no vull dir elites perquè no ho són, però grups artístics que doncs, són intercanviables, són vasos comunicants, són contactats. El que sí que hi ha per part de...
Tots es coneixien, més o menys.
Sí, i el que no es coneixia es feia conèixer. Per exemple, un Rubén Darío, quan ve a Barcelona el 80, el 99. És a dir, un si vol buscar la modernitat, i com diu el Darío, lo que se hace, lo mejor que se hace en España que está en Barcelona, no cito textualment, però ve dir això, a l'Espanya contemporània, quan la publica el 1901, doncs sap on ha d'anar, i aquests amb els quatre gats. Ve el Cau Ferrat, però no trobes no, i amb els quatre gats, i allà els troba. Per tant, diguem-ne que aquesta modernitat, és a dir, sí que són grups no organitzats jeràrquicament ni res d'això, però sí que tenen clar doncs, que tenen unes complicitats que van més enllà de la pròpia individualitat creativa. I aquest és un element molt important, la consciència doncs, que estan fent art modern, que estan fent cultura moderna i que el d'ells és això. I això doncs, ho traslladen, ho trasbassen, ho transfereixen de diverses maneres, fins a, doncs, a la influència en els joves artistes, els joves d'aquell moment. Els emergents són un Isidre Nonell, un Ricard Canals, un Joaquim Mir i un Pau Picasso. Aquests quatre. Aquests quatre sobretot, i d'altres, no? Però si haguéssim de fer una panòplia, diguem-ne, hi posaríem aquests quatre. Aleshores són gent criada i LV en el sentit francès, és a dir, a l'ombra dels quatre gats. Els quatre gats que hi ha agafat el relleu del Cau Ferrat, a partir del 97-98, diguem-ho tot.
És a dir, Cau Ferrat primer, quatre gats
quatre
a Barcelona
gats, sí,
després...
amb una línia clarament successòria, que a més coincideix amb la malaltia d'en Rossinyol, amb la desmorfinització, i tot i que el 99 encara hi ha la cinquena festa modernista i així, doncs, bueno, l'estat de salut del seu protagonista principal doncs, condiciona doncs, diguem-ne, un trasbassament... Diguem-ne, jo diria, parlaria sempre d'una osmosi, amb els quatre gats, que després, doncs, bueno, i de fet, com a data simbòlica del final del gran modernisme, com a data simbòlica, perquè després saps que, doncs, que la pràctica continua, tot i que doncs, donem el tancament de Pel i Ploma i el tancament dels quatre gats el mateix any, que és 1903.
Per tant, ells es converteixen en la balda necessària, els referents, dels que després serien referents.
Absolutament, absolutament. En tots els sentits i en tots els aspectes. I en tot el que són les arts, perquè ara estem parlant de pintura, però si parlem de grups hauríem de parlar de música, hauríem de parlar de literatura, hauríem de parlar d'arts de l'objecte, arts decoratives, és a dir, és un trasbassament que és una osmosi natural, diguem-ne, d'aquí van allà, d'allà van aquí... I al final doncs, ja es queden més en els quatre gats. Per tant, és un sentit de comunitat no comunitària, perquè eren tremendament individualistes, però de grup no constituït, però existent.
Per tant, no entendríem la seva obra, no entendríem l'obra de casa, sense la seva pertanyença en aquests grups... poc organitzats, però alhora molt...
Home, més que això en el cas de Casas, perquè ell és un dels socis promotors dels Quatre Gats, a veure, un dels que paguen, i és l'editor de Pel i Ploma. Són aspectes que no s'han tractat gaire, que tractarem més endavant, al llarg d'aquest any. Però, o sigui, qui juga els diners no és només el senyor Manel Girona, sinó també el senyor Ramon Casas, que els hi posa. No, els diners, vull dir. I després a Pel i Ploma i a Forma. És un gran editor, el que passa que fa confiança a l'home, al personatge doncs, que sap realment editar i escriure, que és en Miquel Utrillo. Editar, escriure, programa. Jo, en Utrillo, penso que és el gran programador cultural de fi de segle, de primers de segle, i més enllà, a més, i que com a gran programador és la mà dreta de Ramon Casas. És a dir, Ramon Casas a més se'n preocupa perquè la seva correspondència ho posa de manifest, escolta, no t'he enviat el no sé què, el dibuix aquest, però, com està Forma, com està, i les postals que ha dit en Ramon Casas, que són precioses, doncs és una divulgació d'aquesta edició de Pel i Ploma i de Forma perquè tot fa cap al mateix. Tant Ramon Casas té uns aspectes, diguem-ne, que no han estat òbviament esmentats, estat i tal, però diguem-ne monogràficament, doncs jo diria que no del tot, i sempre hi ha coses que podem aportar i que tot, com a molt podem reconfigurar en un context història-cultural.
Per tant, hi ha un Ramon Casas més enllà de la pintura.
Sí, tot i que he de deixar molt clar que de manera secundària.
D'acord.
De manera secundària i de manera confluent. Això, per damunt de tot, Ramon Casas és un pintor. És un artista plàstic, pintor dibuixant, pintor dibuixant cartellista, però a veure, és un gran artista plàstic, per dir-ho en llenguatge contemporani, un gran arts visuals.
D'acord.
Un clàssic de les arts visuals abans la letra.
Molt treballador, per tant molt prolífic.
Molt prolífic, tremendament prolífic, en part per, diguem-ne, necessitat, però teòricament, doncs, evidentment, la fortuna familiar també hi participava i per tant no tenia problemes econòmics, però també per vocació. És a dir, són treballadors per vocació, per necessitat de...
interior.
Necessitat creativa. I en això és igual que en Rossinyol, per pura necessitat creativa, cosa que és un gran mèrit i cosa que és molt, molt d'admirar.
I que sigui molt prolífic és un problema per la comissària de l'any Casas.
No, per la comissària això no és un problema. Per la comissària, precisament, bueno, ha comportat un... A veure, deixa'm-ho dir ben dit. Una oportunitat per mirar d'extendre el coneixement de Ramon Casas des d'aquest segle XXI en tots els àmbits possibles. Això ha estat. I això és un munt de feina, però que es fa molt de gust.
Què hi ha ara obert de l'any Casas i què es prepara de l'any Casas?
Mira, ara estem en el punt d'inflexió. No és en bé el mezzo del camí, perquè l'any 17 continuarà, però en aquest moment tenim, avui, tres grans oportunitats, i demà tres grans oportunitats, que són l'exposició de Ramon Casas, La modernitat, al Museu del Modernisme, que degut a l'èxit que ha tingut es perllonga fins al juliol, que és una gran cosa. Jo la recomano perquè és com una antològica de format mitjà, però molt interessant, i a més molt lloable per tot l'esforç que han fet els seus organitzadors, el Museu del Modernisme. Després hi ha la Júlia Liceu, la Júlia Liceu, que és una gran oportunitat per veure moltes Júlies, molts rostres d'aquesta Júlia desitjada, estimada, volguda i després suportada a casa, en l'últim període és la muller, però en tot cas és una Júlia que el Ramon Casas ha volgut, és per la qual el Ramon Casas s'ho ha jugat tot a una sola carta, cosa que és un gest, diguéssim, que a mi doncs, em té molt admirada i molt corpresa, i que a més permet també veure les pintures del cercle del Liceu, de la Rotonda sobretot, i després el Vall de Tarda, que està en una sala al costat, que són meravelloses.
Llavors, no tothom pot sempre accedir al cercle del Liceu,
bueno,
per tant
no,
és una oportunitat
evidentment,
única.
Dir, única, i alguna vegada quan vaig al Liceu procuro treure el nas per aquella porta, però clar, allà hi entren els socis. Llavors, de tota manera, és una gran oportunitat. Jo crec que no ens l'hem de perdre de cap de les maneres. Per tant, és una visió de la Júlia doncs, molt, diguem-ne, oportuna, molt concentrada. I això doncs, també dona peu a un seguit de, diguéssim, una recerca consolidada de la seva comissària, que jo penso doncs, que val molt la pena de contemplar i de valorar. Per tant, ha estat una gran oportunitat també.
Per tant, un cas és més personal, en aquest cas. El que
més
es veu
personal,
al
sí. Jo no sé si dir més íntim, segurament sí que ho és, no? Però un cas és que va més enllà d'una exposició monogràfica, perquè és la forma i la passió. I les dues coses conjuntes donen aquesta Júlia, que té molts graus i moltes gradacions, però esclar, només per veure una vegada més a Sargantén, doncs evidentment és que vaja, si ha d'anar, és un quadre que mira, pell de gallina encara, és un quadre meravellós, jo crec que és del millor que s'ha pintat en aquest país. La Sargantén i el Volent de la Galet, deixa'm-ho dir. I altres coses, és clar, ara també no em facis fer el rànquing perquè no te'l faré, però clar, perquè al capdavall, doncs, bueno, jo el tinc fet, el rànquing, el meu, però no sabria què posar primer, no?
sempre acaben sent personals, els rànquings.
Sí, però, a veure, són grans obres que tenim oportunitats de veure aquests dies. I llavors, avui a la tarda, a les 7, al Cercle d'Artístic de Barcelona, del Portal de l'Àngel, s'inaugura una exposició que durarà un mes, potser una mica més, sobre el Ramon Casas cartellista, a partir de la gran col·lecció d'en Marc Martí, que el Cercle Artístic doncs, ha decidit doncs, a mostrar. Aquesta exposició no estava prevista precisament en l'inici, però és el que tenen de bo les commemoracions, que en aquest moment estem a 10 exposicions, entre petit, mitjà i gran format. I demà, a Badalona, s'inaugura un petit format absolutament deliciós que es diu Mono i Mona. Mono i Mona, Anís del Mono. Aleshores, és molt de celebrar que la Biblioteca, el Museu de Badalona i el... Perdó, Biblioteca volia dir Museu. Museu de Badalona i el Museu de Mollet del Vallès, el Museu de Balló, s'hagin, diguéssim, associat per fer aquest petit format, ara a Badalona, a partir del setembre a Mollet, a partir dels fons dels dos museus i a partir d'algun altre préstec. Per tant, és una monogràfica petita, però és deliciosa, i tinguem en compte que el mes de juliol l'Anís del Mono obre les seves portes per fer concerts de nit, tot això doncs està en l'agenda Ramon Casas, que aquests dies s'està actualitzant a marxes forçades, també ho he de dir, i que jo conto que el 1 de juliol la tindrem actualitzada del tot. Tant, el Metge del Camí se celebrarà a Sant Benet de Bages el dia 6, amb un acte doncs, bueno, que en principi doncs, és un acte que funcionarà per invitació de la pròpia organització, amb tots els col·laboradors, amb tots els sponsors, amb tot el, que consistirà doncs, en una visita a Sant Benet, que després es podrà fer al llarg de l'estiu, dedicada a la Júlia, també ho dic, que ha organitzat Mont Sant Benet, i que hi haurà doncs, bueno, els parlaments de rigor i el president de la Generalitat, cosa que ens honora molt, que ja ha volgut ser, que també vindrà altres actes, també s'ha de dir, el conseller de Cultura, i bé, serà doncs, allò un mezzo del camí, és a dir, una obertura de l'època d'estiu, que també a partir de l'1 de juliol tindrà lloc al Penedès, i ara sí que escombraré cap a casa sense cap mena de remordiment, perquè aquest dilluns presentem, esteu convidats, ja ho rebreu, al Museu Pau Casals el cicle territorial de Ramon Casas als Museus del Penedès. Ens hem ajuntat, volem tenir visibilitat, i aleshores ens hem posat amb tota l'energia damunt de la taula per promoure aquest circuit, que es podrà fer doncs, lliurement, a partir del que cada museu del Penedès té de Ramon Casas.
D'acord.
I jo crec que hi haurà sorpreses. Vilanova, Vilafranca, el Museu 10 de Mandrell, el Museu Pau Casals i el Museu del Cap Ferrat i Maricel.
D'acord. És a dir que una possibilitat més d'acostar-se, però des d'un àmbit territorial.
Aquest estiu, ara mateix, és el territori. El que em semblava molt important, el que a la comissària li semblava essencial, eren dues coses. Un, que el territori de Catalunya doncs, hi tingués protagonisme. Barcelona, com a cap i casal, doncs, evidentment li té tot, però el territori també. Començant per l'exposició central de la commemoració, que és la que tindrà lloc a Sitges, ens veurem el 10 de novembre.
Ara en parlem.
Ara en parlem. I continuant per tots els museus del territori que tenen quadres d'en Casas. En aquest sentit, hi ha dos programes. El Ramon Casas als Museus del Penedès, que inclou la ruta de Torredembarra, que és reveladora, primícia, que estem treballant per aconseguir visites al Castell de Tamarit. Això està...
És privat, no?
És purament i durament privadíssim, però ho estem treballant i jo crec que anirà a bon port. Com que el castell és allà i no se l'emportarà ningú, diguem-ne, doncs allà ho tenim. Llavors programarem el que doncs, sigui viable de programar, aquest. Però a l'estiu hi haurà això. I després, al setembre, comencem un altre cicle diferent, que també abasta una altra part del territori, que és les visions dels escriptors sobre l'obra d'en Ramon Casas. Hem triat 10 museus perquè hi hagi 10 escriptors i escriptores, 5 i 5, que donin la seva visió creativa, visió d'artista, de creador literari, de l'obra de Ramon Casas. Tenim en aquest moment l'obra de Ramon Casas doncs, molt estudiada, com ja he comentat, però ens falta la visió dels escriptors, que jo crec que és imprescindible per fer entendre, per fer una aproximació, diguem-ne, al gran públic també, del que suggereixen obres doncs, com La jove tornant del ball, La jove decadent, aquella jove estirada, aquell preciós negre sobre verd del Museu de Montserrat, que vindrà aquí a Sitges, segurament. però a Montserrat en parlarem, i després la càrrega d'Olot, bueno, i obres diverses en diversos museus. Hem preguntat què teniu, i llavors a partir d'aquest que teniu aniran doncs, sorgint. També en aquest moment val a dir que hi ha a Valls una exposició que es diu L'art en temps de Ramon Casas, on hi ha també obra de Ramon Casas vinguda d'Almanac, prestada per aquesta finalitat, que també està molt bé. És a dir, hi ha tot un seguit d'iniciatives que ara mateix ens permeten passar les vacances amb en Ramon Casas, que és una cosa que jo faré.
De fet, l'any Ramon Casas s'havia de vestir d'aquesta manera. Sobretot es pot fer país, amunt i avall,
per tot arreu. I a més, jo crec que el patrimoni en el territori té una gran importància. Uh-huh. I més enllà, per exemple, de que doncs, tot com anirà, o ha anat, o vol anar a Barcelona a veure, doncs, i vindrà a Sitges, en aquest moment ja tenim grups reservats per aquesta exposició de Ramon Casas, també és veritat que el territori també té obra, i també té obra que ara ha d'emergir, si està doncs, a dipòsits, ha de sortir a les permanents, amb una nova cartela, amb una explicació, això s'està fent en aquest moment, i per tant doncs, pretenem que en uns mesos tinguem un repertori de museus amb en Ramon Casas doncs, a les seves permanents, que la gent els pugui disfrutar en el territori, qui diu... Gent, vull dir, tant doncs, individuals, parelles, grups, canalla de les escoles, vull dir, professorat, etcètera.
Ho has esmentat abans, per la càrrega s'ha d'anar a Olot.
Evidentment.
No sortirà d'Olot
no
la càrrega.
No pot sortir. Tu saps que el quadre no pot sortir, és una mica com l'àguila de Mataró, i a més, degut al seu estat tan delicat, no es pot doblegar, per tant, no surt d'allà.
Punt.
Per tant, no es mou. Tant, no vindrà a Sitges.
La muntanya no anirà a Mahoma, oi? Pues Mahoma no, haurà d'anar a la muntanya.
Sí, he anat a veure-la, i hem parlat amb Olot a veure de com ho farem. Olot estan molt contents també, i jo crec que a veure, ho mereixen, perquè va ser en Miquel Blay el que es va preocupar de portar la càrrega a Catalunya. La càrrega estava en uns magatzems, i ell, que estava treballant a Madrid, va decidir doncs, que allò havia de tornar a casa, i bueno, com que era olotí, doncs va dir al Museu d'Olot, i així es va fer.
Per tant, doncs el Museu d'Olot, una altra possibilitat, oi? En aquest recorregut que ens pot portar des de Valls.
I diversos, també doncs, hi ha Montserrat, hi ha el Manac, no he esmentat la Fundació Rocamora de Barcelona, que és l'altre àmbit privat, diguem-ne, que està organitzant una exposició que serà molt bonica, perquè és d'un Ramon Casas en família, que no l'havíem tingut mai, és el vessant familiar de l'artista, les seves dues germanes, pare complaent, mare molt autoritària, com els seus retrats ja demostren, m'anava molt aquella senyora. És una visió molt interessant, i jo estic molt contenta de que l'Eduard Rocamora i Josep Casamartina doncs, hagin decidit tirar endavant amb això. Hi ha itineràncies també en projecte, és a dir, en fi, insisteixo, estic actualitzant el programa Marxes Forçades, i jo crec que a primer de juliol el tindrem actualitzat, creixent, sempre creixent.
I Sitges, punt central, a partir del novembre.
Sí, aquest estiu iniciem aquest itinerari, que doncs, a la comissària li dona molta feina en aquest moment, perquè és més que un itinerari. També doncs, es fonamenta, ja, com tot, tota creació de coneixement en treballs realitzats i en aportacions més personals i unes visions diferents. Quedarà. Per tant, hi ha publicació, quedarà, i quedarà també en els propis itineraris que fem en els museus de Sitges, més enllà doncs, d'aquesta commemoració. I per la tardor preveiem doncs, la sortida de dues obres, que seran La petita història de Ramon Casas, que la comissària també ja té escrita. I ara s'està...
Una petita història, per tant, Pilarín Vallès per darrere.
Pilarín Vallès, esclar. Jo vaig tenir molt clar que la canalla havia de tenir el seu Ramon Casas.
D'acord.
Com el té Rossinyol.
El del Rossinyol és de fa anys i panys,
bueno,
oi?
Bueno, de l'any 93, ja t'ho dic. Any 93, reeditat el 2007, està al mercat. Ara estic mirant de quan pugui de fer la traducció castellana i l'anglesa. Però el Ramon Casas, la canalla mereixia un Ramon Casas, el mereix. I aleshores, com que la canalla s'ho mereix tot, doncs és de les primeres coses que vaig plantejar. Aleshores estem bueno, posant-nos d'acord amb l'editorial i amb la Pilarín, que va carregadíssima de feina, però, esclar, la comissària no vol renunciar ni a fer alguna cosa per a les criatures, més enllà de les visites guiades, aquestes coses, una cosa que els hi quedi, que com va passar amb el llibre del Rossinyol, els pares ho llegeixin de tant en tant a la canada i ens diuen, mira, aquesta és aquesta, se l'emporten d'excursió. Bueno, això m'ha passat perquè els pares m'ho expliquen, no? I a la canalla que s'han fet grans també, tu ets aquella que... aleshores, a mi em fa molt de goig, la veritat és que em fa molt de goig. I aleshores hi haurà també aquests redissades del Molino, facsímil, en traducció en francès i en anglès. Hi haurà una traducció en castellà, castellà-anglès, una altra castellà-francès. Per què? Perquè és una de les obres en les quals ens podem permetre una operació en la qual jo crec, i crec molt, i a més és imprescindible, que és internacionalitzar els nostres artistes. No només des dels museus de Sitges, sinó des de qualsevol lloc. Llavors, quan tu pots exportar la visió de la bohèmia parisenca a través d'aquests dos grans clàssics del segle, clàssics de la modernitat, doncs ho has de fer. I això és una de les coses que ja m'havia proposat sense ser comissària. Ja havia començat a treballar en aquesta, amb aquesta orientació, i ja havia començat a posar fils a l'agulla. Les coses són llargues, tenen uns costos, però després compensen moralment i artísticament al 100%. A més, jo crec que són llibres que es vendran, perquè l'edició serà molt bonica, la podrem comprar per regalar als nostres amics estrangers, és a dir, per exportar en els museus de fora. En fi, jo hi crec que enormement, de manera que, bueno, estic convençuda que anirà molt bé. I òbviament el catàleg de l'exposició Ramon Casas, La modernitat anhelada, que aquest és un altre... No sé, quan jo et dic que passaré l'estiu amb en Ramon Casas, no et dic cap mentira, eh? Vull dir, entre amb la meva família, la meva família i amb en Ramon Casas a parts iguales, com a mínim a parts iguales, sí.
El que... què hem d'esperar pel novembre?
Home, una gran exposició.
Vindrà molta cosa de fora?
Sí, sí. I vindrà cosa inèdita, cosa, quadres, obres inèdites, i vindrà un discurs diferent. En això tampoc vull adelantar res, és a dir, perquè porta mala sort, ja t'ho dic. Doncs, però a veure, aquí hi ha un factor
fins
important.
Fins on podem llegir, va.
Fins on podem llegir, no, hi ha molt per explicar d'altra banda. Podem explicar, doncs, que és una exposició que s'ha volgut que no fos una antològica, una antològica convencional, que fos una antològica interrelacionada amb la seva època, mestratges i transmissió, les dues coses, i s'ha intentat que les obres que hi portem doncs siguin obres que tinguin els seus correlats temàtics amb autors diversos i evidentment és feta en honor i glòria d'en Ramon Casas, per mostrar d'una manera diferent, en un context ampli, la gran aportació d'en Ramon Casas. I en això estem. No ha estat gens fàcil, no és gens fàcil, perquè tu saps que els grans museus programen a 2 i 3 anys vista, i això doncs ha sigut realment una comesa molt difícil, perquè d'una banda nosaltres havíem programat una exposició d'aquest caire, però en el moment que la Fundació La Caixa hi entra, perquè l'exporta a Madrid i l'exporta a Palma, l'exposició creix. Per tant, creix no conceptualment, però sí físicament. I aleshores ens anem a tot el Museu de Maricel.
A dalt i baix?
Tot, tot. Aleshores a la francesa, eh? És a dir, a la italiana més aviat. Què passa quan un museu fa una gran exposició? Doncs que si no té un edifici a part per fer exposicions, desmunta una part del museu i el munta un altre cop. Compensa, compensa pel que veurem i pel que quedarà. Per tant, doncs és una operació per nosaltres molt complicada.
De fet, serà la primera vegada que es fa això des de que es va fer la reforma.
Sí, 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 sí. I a veure, i també vull deixar clar que no es farà cada dia, eh? És a dir, perquè a veure això, museus com el Museu d'Aix de Provença, que és un dels meus models, si més no, doncs per importància, i més que per importància, per configuració de la part antiga, doncs ho ha fet així. El Museu de Marsella, quan va fer l'exposició sobre la pintura mediterrània fa 2 anys, la Lumière du Sud, em sembla que es deia, aquí vam anar-la a veure, també va desmuntar tot el desmuntable per ubicar aquesta exposició. Per tant, nosaltres, doncs, bueno, el que fem és ubicar-la al Museu de Maricel, entre altres coses, perquè les condicions climàtiques són les que han de ser, perquè si no, no la podríem fer. en aquest moment per tenir obres de museus estrangers, o doncs compleixes de manera molt estricta els condicionaments climàtics o no et deixen les obres, perquè més ho venen a veure i et demanen els enregistraments informàtics del clima, que és el que estem proporcionant ja amb els ells en aquest moment. Esclar, dirigir un museu no és només decidir els quadres que penses a la paret, eh? Hi ha tota una part dels dos terços de l'iceberg, que és una vida quotidiana que algun dia l'explicaré. Ara no, que no és el cas.
No, i a més no tindrem temps d'explicar-ne gaire, oi? De vida quotidiana avui ja haurem de demanar un altre taxi un altre dia per continuar parlant,
bueno, ara,
de temes
ara
més
ja, no,
prosaics.
Ara em comprometo a venir a la primera vegada que em convoqueu, eh? Paraula,
no,
paraula de vinyet.
No, vinyet,
eh?
No és cap... No se'ns malinterpreti, és
no, al contrari,
que va haver motius de salut que
no, al contrari, no se'm malinterpreti a mi. Jo sempre dic que vaig començar l'any el segon trimestre, per Pasqua, i és veritat. Tot i que treballava des de casa, i tot i que vaig fer algunes aparicions absolutament dopada, ara ja ho puc dir, dopada benignament, amb control mèdic, però les 48 hores que sortia al carrer, doncs, bueno, havia de tornar a encauar en pitjors condicions, és a dir, però ja està,
Això està
superat, controlat, i, en fi... oblidat no, perquè la feina encara la persegueixo, però vull dir-te que sí, afortunadament sí.
Per tant, l'exposició que ens espera aquest mes de novembre, en tornarem a parlar, òbviament, doncs, quan s'acosti, perquè n'haurem de parlar, probablement deu ser, i ara ja en un minut, perquè no ens queda més i no parlarem de res més, perquè no, ara no val la pena, perquè a casa ja ens ha menjat tot el temps.
Però puc venir a parlar de Can Fals i de lo que vulguis,
i tant, vindrem, sí. Bé, per això et dic, ja cridarem un altre dia el taxi. És probablement, no sé, l'exposició més important que veurem a Sitges en molt de temps...
Home, a veure, aquí s'han fet exposicions molt importants, és a dir, en altres condicions i en altres moments, però vull recordar la dels luministes,
per exemple,
sobretot, sobretot, perquè va sentar càtedra del que era l'aportació dels luministes. Després d'aquella, ningú mai més ha discutit la importància, ni aquí ni a fora d'aquí, dels nostres luministes, per tant, jo crec que és un primer gran punt, Després n'hi ha hagut d'altres, és a dir, jo vull recordar, doncs, Adam Pruna, vull recordar... La pròpia d'en Rossinyol el 2007, tot i que l'anunciat feies per alguna altra cosa, però és igual, perquè on queda el catàleg et queda la voluntat d'una exposició de tesi, Per tant, jo crec que n'hem vist de molt importants. Aquesta també serà molt important. Potser la diferència és que estarà, doncs, en un context rehabilitat integralment i amb unes condicions ideals integralment, i a més en una solució de continuïtat museogràfica i de discurs i de projecte de museus que, evidentment, s'incardina al 100%.
Doncs
és aquest l'element diferencial. I, òbviament, el fet de que la Fundació de la Caixa s'hi hagi interessat també, doncs, és un salt qualitatiu molt important.
Doncs
ho valorarem un altre dia, tot això.
I tant que sí, esperant aquesta exposició, i sobretot podem passar tot l'estiu en cases. Vinyet Panyella, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I fins una altra. I
fins
vostès, fins ara.